Al matí, a Ràdio Sabadell.
I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down?
Des de les 9 del matí fins a 2:15.
What's going down?
Amb Raquel García.
Resoldre un defecte o patologia cardíaca suposava fa unes dècades passar pel quiròfan i sotmetre's a una operació complexa i també sovint perillosa. En els últims anys, però, molts d'aquests problemes es poden resoldre. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Com?
Doncs amb una intervenció molt senzilla que no necessita necessàriament obrir el cos del pacient. Es tracta de l'anomenat cateterisme i des que es va crear una unitat de cardiologia intervencionista a l'Hospital de Sabadell el novembre del 2007, se n'han fet 6.000, que no és poc. Per parlar d'aquest procediment tenim a l'estudi el cardiòleg del Taulí, Josep Guindo. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, per als oients, en què consisteix exactament un cateterisme?
Catèter és un aparell, és un tubo, generalment, que es posa des d'una vena o una artèria i s'introdueix cap al cor, en aquest cas, no? Catèter del cor és això, és que a través d'una artèria o una vena doncs, s'introdueix un aparell que va cap al cor.
Normalment en dos punts concrets, no? Del cos es busca la vena?
Bueno, no, ja, depèn del lloc. La més comú fins ara era la femoral, des de l'angonal, es posava un tubo que anava cap al cor. Podia ser a través de les venes i entrar al cor dret, que és on arriba la sang venosa, o bé des de les artèries cap al cor esquerre, és a dir, a dins del ventricle esquerre, la vàlvula aòrtica, o bé les coronàries.
I ara es pot fer amb més punts?
Sí, ara podem fer-ho cada cop, la tècnica va millorant, els tubos són cada cop més primets i permeten accedir al cor des del braç, des de l'artèria radial, que mesura 3 mil·límetres només. I per aquí fem intervencions de certa complexitat. Sí.
Clar, i quin avantatge suposa aquest mètode que, a part de poder evitar, no? Doncs obrir el pacient?
Home, dramàtica. Tant a nivell de riscos com a nivell de morbilitat d'inconvenients pel pacient, no? Abans, reparar una coronària obstruïda implicava obrir l'esternón, obrir el pit i treballar doncs, a cor obert, no? I això suposava un risc elevat de mortalitat i també pel pacient doncs, una recuperació que pot ser molt lenta, poden ser setmanes o mesos per recuperar-se. En canvi, ara, doncs, posar un estent coronari a una coronària es pot fer des del braç, dura mitja hora, una hora, i el malalt pot anar a casa el mateix dia cap a casa, sense quedar-se a l'hospital, o sigui, ni comparació. I, per tant, evidentment, els riscos són molt inferiors.
I es fa amb anestèsia o sense?
Local. No, xerrem amb el pacient. Mentre estem fent intervenció, el malalt parla amb nosaltres. De fet, estem a vegades inclús parlant de coses no mèdiques. No?
Fent broma, no?
Sí, ens convé que el malalt estigui relaxat, no? Clar, i generalment important. Venen molt espantats i surten contentíssims, generalment.
Aquest mètode es fa servir sobretot per poder detectar problemes, però també tractar-los, no?, cada cop més.
Sí. El que deia abans, no?, que fer un cateterisme esquerre amb coronariografia per veure com tenen les coronàries i si estan obstruïdes sobre la marxa ja, reparar-les, doncs això és, que, evidentment, és terapèutic. No cal fer un bypass i ho fem des del braç.
Quines són les malalties que es poden curar així?
Cada cop més. En principi, la més comú, sens dubte, és la coronariografia i la malaltia coronària, desobstruir coronàries posant estents, fent angioplàstia, posant estents, que això supleix a l'antic bypass coronari. No sempre, tinc que dir també que no sempre es pot fer. Hi ha molts casos que la malaltia és molt difusa, és molt extensa, calcificada, i l'estent no s'hi pot posar, llavors s'ha d'intervindre encara avui en dia. Però la majoria es fan per via percutània. I es fan més coses a part de les coronàries. Es poden, per exemple, el que és ara més brillant i que està més de moda és canviar la vàlvula aòrtica des de l'engonal, des de l'ingle. Una vàlvula, o sigui, ja és molt més sofisticat, també.
Anem pujant el nivell, no, doncs?
Sí, i tant.
Clar, ens agradaria també que ens expliqués els requisits que han de complir els pacients.
Són molt variats, depèn de la malaltia. Per exemple, la malaltia coronària, el que han de fer és, un cop vistes com són les coronàries, veiem si les lesions són tributàries més adequades per fer angioplàstia o per intervindre. I, per exemple, les més adequades per angioplàstia són lesions, diguem, que són circunscrites, són més limitades, no difuses. Són lesions no molt calcificades, encara que cada cop més es poden fer intervencions amb artes calcificades. I, en principi, el més important també és que el pacient, per triar cirurgia, per exemple, de bypass o angioplàstia, que el malalt tingui uns riscos molt alts o no per cirurgia. Hi ha malalties pulmonars cròniques molt evolucionades, tenen 90 anys, i la cirurgia implica molt risc de mortalitat i no es pot fer, llavors ho fem nosaltres. I al revés, no? Malalties coronàries molt extenses, que obligaria a posar molts estents i que es poden embussar, llavors passen a cirurgia.
O sigui que no fixem l'atenció tant en el complir un requisit per introduir un catèter, sinó en la contrapartida, que seria l'operació.
Sí, no, diguem que a l'hora de decidir si fem operació o fem angioplàstia, veurem el risc-benefici de la intervenció, de les dues, de cirurgia i de l'angioplàstia. Sovint fem un comitè quirúrgic que discutim amb el cirurgià i el seu cardiòleg clínic el que és el millor pel pacient i fem el que creiem que és millor pel pacient en cada cas.
I l'alternativa és l'operació o hi ha altres mètodes, a part del cateterisme i l'operació, per abordar les malalties cardiovasculars?
Per les coronàries només tenim dues opcions, és o cirurgia de bypass o posar estents a les coronàries, o tractament mèdic. A vegades decidim que no es pot fer res, però amb tractament mèdic, amb pastilles, encara hi ha moltes coses que es poden fer.
No cal arribar a aquests extrems, no?
No sempre.
Aquest mètode, abans, fora de micro, ens comentaves que té molts anys de vida, potser pràcticament 50 anys de vida, no?, que s'està fent.
El cateterisme.
Exacte. Però ha anat evolucionant i cada cop es fa servir més. Aquesta evolució com ha estat perquè s'hagi arribat a aquest punt de pràcticament prioritzar el cateterisme davant d'una operació?
Sí, el punt clau va ser un doctor que es deia Andreas Grunzig, que als anys 70 va ser un atrevit i va fer una angioplàstia amb un baló per obrir una artèria. Això va ser als anys 70. A partir d'aquest moment ha sigut exponencial. Com que ha sigut una cosa molt útil, doncs ha sigut una investigació molt, molt profunda, molt ràpida, molt intensa, i s'ha fet primer angioplàsties amb balons simples, llavors amb balons convencionals, amb estents amb fàrmac recoberts per evitar la restenosis, i això ha fet una evolució rapidíssima, exponencial.
S'han destinat més recursos, no, també?
Sí, és que és molt útil, és molt útil. Sí, sí.
Seguirà creixent?
Sí, segur. Ara el que hem d'aconseguir és un estent que desaparegui, perquè el problema que hi ha ara a les coronàries és que els estents són metàl·lics i no desapareixen. I ja s'estan treballant amb estents que ells sols es fonen sols, van desapareixent, però avui en dia això encara no està del tot elaborat, encara hi ha perills que no compensen la seva utilització.
Suposo que és qüestió d'anys, no, també, d'anar provant?
Sí, 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 segur.
En el cas de Sabadell, ara mateix teniu un espai al·ludiat per fer aquests procediments, per fer els cateterismes, un espai que més és compartit. Sí. És suficient pel nombre de processos que esteu fent?
No. Estem d'ocupes. Els de l'Audiat ens van cedir una sala d'intervencionisme, ens van cedir una part del dia per poder fer intervencions coronàries, no?, des de fa 11 anys. I diguem que l'objectiu, l'ambició total nostra i també, evidentment, de la direcció mèdica i gerència, és aconseguir una sala pròpia que sigui independent de la, diguem, de l'Audiat, no?, de la teràpia no coronària, no?
Però hi ha el compromís, no?
Ja, sí. En principi, fa temps que estem lluitant per aconseguir la sala i ens han promès que aquest mes de novembre començaran les obres per la sala, una sala nova. O sigui, això és primícia. En principi, d'aquí 15 dies començaran les obres, si és que no hi ha més endarreriments.
I llavors teniu calculats quants casos més podreu atendre amb aquesta nova sala?
Tots. Tot el que Sabadell necessiti. En principi, en aquests moments...
Amb una sala més ho aconseguim tot?
I sí, sí, sí.
I això com és?
Treballat molt. En principi, a Sabadell s'estima que calen uns 1.000 hi ha uns 1.000 pacients anuals per fer catetarismes cardíacs coronaris, no? I amb una sala nova, treballant matí i tarda, aconseguim fer aquests 1.000 casos. I el més important és que el malalt que té un infart agut de miocardi, que requereix una intervenció immediata, no li caldrà marxar fora de Sabadell per fer-s'ho. I això és vital, perquè el temps amb un infart és vida.
I suposa una gran inversió de recursos més enllà de l'obra, per exemple, personal, per fer aquesta atenció d'aquests 1.000 pacients?
Jo, per parlar d'inversió, soc molt dolent. Per parlar d'economia, soc un desastre. Però a mi em sembla que és molt poc. Em sembla que el que ofereix, el que dona a Sabadell, a la inversió que costa, és ridícula. O sigui, una sala d'hemodinàmica pot costar 1.500.000 d'euros, que són molts diners. Però, clar, per tractar 1.000 pacients anuals, em sembla que queda diluït de seguida i és molt benefici.
Clar, quedaria amortitzat ràpidament, evidentment.
Evidentment.
I suposo que també pels treballadors, no? Perquè a banda de disposar d'aquesta sala i d'aquests treballadors, doncs tenir tots aquests recursos amb temes tan complexos com els que parlem de malalties cardiovasculars són molt importants, pel que deia, no?
Sí,
el temps és bàsic.
És bàsic. L'infart és bàsic, el temps. Hi ha gent que es pot morir amb un trasllat, per exemple. I a part d'això, encara que no es mori del trasllat, el que pot passar és que l'infart sigui molt més extens i quedin més seqüeles, mentre que si ho fem de Sabadell en poc temps, doncs l'infart queda molt minimitzat.
Ara mateix no teniu un servei d'urgència, podríem dir, d'aquest departament en concret? Tenir la sala nova suposa que sí que tindreu o que podeu cobrir una part de les urgències? O...
Sí, el servei es dona. A Catalunya hi ha el Codi Infart de Miocard, el Codi Infart, que el que fa és que quan una ambulància detecta un infart a casa d'un pacient o a urgències d'un hospital, de seguida s'activa el Codi Infart, que és trucar al centre més proper que està lliure per actuar i es fa. El problema és que Sabadell no té horari de còdic infart. Mm. Si hi ha un infart a hores laborables, que estem aquí, ho podem fer de seguida i és molt agraït, però si no hi som, no ho podem fer-ho. Si no hi ha sala disponible, no ho podem fer-ho. Llavors el malalt s'ha d'anar a Barcelona a fer-se la intervenció.
I tenir la sala nova obre la porta a poder-ho fer?
És l'ambició nostra, és que sigui així. De moment, el que hem de fer és augmentar activitat i després intentar negociar que ens permetin treballar doncs, tot el 24 hores. De moment, mínim 12 i després 24 hores.
Això és més a llarg termini o...?
Sí, però el termini pot ser molt curt, perquè això és una cosa que cau pel seu propi pes. O sigui, jo crec que és sentit comú que el pacient de Sabadell, que hi ha un volum altíssim de pacients, doncs es quedi a Sabadell i guanyant temps pel pacient.
I per què hi ha aquest volum tan elevat de pacients a la nostra ciutat?
La població que envolta Sabadell és molt alta. Hi ha molta gent, no? Entre Sabadell capital i els voltants tenim una àrea d'influència d'assistència que és superior als hospitals de Barcelona terciaris. Per tant, el volum que tenim és altíssim. Com abans explicava, som el segon centre de Catalunya en volum d'urgències, amb pics a l'hivern, no? I al Vall d'Hebron i darrere som nosaltres. Per tant, és un hospital que té una demanda assistencial altíssima i, per tant, li cal tindre tots els mitjans.
Clar, la seva feina és actuar davant de totes aquestes patologies cardiovasculars, però suposo que és molt important la prevenció.
Sí.
De quina manera ens podria oferir doncs, algunes pautes per ajudar-nos a prevenir aquestes malalties?
Home, són els tòpics de sempre, no? La gent, tothom ho sap, no?
Però jo crec que va bé recordar-los perquè després les dades són les que són.
Més importants són el tabaquisme, l'hipertensió i el colesterol alt, aquests tres, i també, evidentment, la diabetes, el sucre, que està molt en relació amb el sobrepès, amb l'obesitat. Llavors, la vida sana, fent exercici fix regularment, control del colesterol, si cal tractar-lo, per descomptat, deixar el tabac. El tabac és algo hipersemblant. O sigui, jo crec que d'aquí a 20 anys, 30 anys, 40 anys, potser la gent dirà, fixa't, aquells bojos es posaven a la boca una cosa tòxica que feia fum i els contaminava i feien càncers. No? I és que jo crec que el tabac hauria d'estar absolutament prohibit.
Ara encara ens passa quan veiem pel·lícules antigues i tots els personatges fumen, no?
Exacte,
que ara ja se'ns xoca una mica.
Exacte. Sí, sí. No, és que no pot ser. És una bestiesa. O sigui, una persona que fuma i té, a més, altres factors de risc coronari, un diabètic, s'està suïcidant. O sigui, jo alguns malalts meus els dic, tu ets una persona intel·ligenta, però no ho demostres perquè estàs suïcidant de mica en mica. No? Si vols viure, has de deixar de fumar. És que és com un càncer. O sigui, sumar el tabaquisme i altres factors de risc, colesterol, hipertensió, o sobretot el sucre, el diabetes, és una acceleració brutal de la malaltia coronària i del risc de morir-te d'un infart de miocardi o un ictus cerebral.
Si es poden evitar totes les malalties que tracteu ara mateix?
Sí, es poden minimitzar moltíssim, sí, és clar que sí. Sí, sí.
A veure si no farà falta aquesta sala, llavors.
Em temo que sí durant molts anys.
No? Encara ens queda molt per avançar.
I tant.
Aquesta temporada, més enllà de les qüestions de salut, també dediquem la secció del Fem Salut a conèixer més les persones que fan funcionar el taulí. En el seu cas, la primera pregunta que li voldríem fer és com va arribar a la cardiologia? Per què?
Tenia 10 anys, 12 anys tenia. I un dia fent un dibuix, estudiant segon de batxillerat, vaig fer un dibuix de fisiologia i vaig dibuixar un cor i em va entusiasmar, em va encantar. I em vaig tornar boig per aquell cor. I vaig decidir ser cardiòleg amb 12 anys. I vaig començar a estudiar cardiologia quan tenia 12 anys. Jo recordo comprar un llibre de cardiologia que es va traduir als Estats Units quan tenia 15 anys.
Precoç, llavors.
Sí.
Sí. Clar, llavors l'entorn... Que els hi semblava a la família, als amics?
Estaven encantats, sí, sí. Jo recordo que quan vaig ser... Com que jo no tenia molt a casa molts recursos, vaig treballar per ser metge, i feia de camiller. I recordo que el cardiòleg de Terrassa, que hi havia a l'hospital, quan es va fer més grans, érem amics, érem companys, érem col·legues a les conferències i això, em deia, és que jo m'escapava de ti. Quan te veiem, m'escondia. Perquè em preguntaves coses que no sabia respondre a vegades, no? Estava, ja llegia revistes de cardiologia amb 16 anys, 17 anys ja estava estudiant cardiologia.
La importància de descobrir una passió, eh? Sí, i llavors a despertar aquesta curiositat innata que tots tenim.
La sort és poder fer-la, perquè molta gent té una vocació que llavors no pot complir. La sort és aquesta, poder treballar amb el que t'agrada.
Imagina't, Karen, la sort que tenim, eh?
I tant!
Perquè si no tantes vides al taulí, tants pacients que arriben, doncs la sort que arriben a les seves mans. En el seu cas, a banda de dedicar-se a la cardiologia, som conscients que té una altra passió, que és la fotografia.
Sí, 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 m'agrada molt la fotografia. M'agrada molt l'art en general. I la fotografia, doncs, és algo que m'atrau moltíssim.
S'ha arribat a convertir en el fotògraf oficial del Festival de Dansa de Cuba, no? I ha fet moltes fotos de ballet, de circ...
Sí.
Les dues passions són compatibles?
Per descomptat, segur que sí, segur que sí. En principi, és un problema d'hores, no? I el que està clar és que tindria molt clar el que un vol ser, no? Per exemple, des dels 14 anys fins als 50, segurament, em vaig dedicar només a la cardiologia. Només a estudiar, a treballar, a publicar articles, donar conferències, publicar llibres, i a partir dels 50 anys vaig tenir, diguem que, més temps lliure, ja menys objectius ambiciosos a nivell de curriculars, i vaig poder dedicar un temps al que m'agradava, no? I vaig descobrir també, per casualitat, la fotografia. Perquè la fotografia, més que jo trobar-la, és al revés. Ha sigut una troballa casual.
Com va ser
això? Jo no la buscava. Jo vaig fer fotografies, m'agradava fer fotografies, i de cop i volta la gent que va veure el que feia no entenien que fes alguna cosa així tan ben fet sense saber res del que estava fent. No? A la dansa, per exemple, al Ballet de Cuba, quan els vaig conèixer, diuen, deja la medicina, ha solamente fotografia de ballet.
Carai.
Perquè no entenien que pogués fer una foto tan ben feta en el moment precís del salt, per exemple, d'una ballarina, sense saber res de ballet i poc de fotografia. M'han dit més d'un cop algun periodista, algun crític de dansa, no només d'Espanya, sinó també de Cuba i dels Estats Units, que tinc un do que no sé per què, no sé ni jo, eh? Perquè sóc capaç de captar coses que la gent no capta generalment, no?
Potser és per la precisió també de la seva professió, no? Com a cardiòleg, que ha d'estar molt atent, molt present.
Això m'ho han dit, però no ho sé, no ho sé. El cert és que tinc intuïció, i el que tinc més de tot és sensibilitat, segurament, no? Perquè jo puc dir que quan estic veient ballet, doncs m'emociono. I a vegades disparo seguint la música. Gent que m'ha escoltat diu que la càmera va amb el ritme de la música. I fent fotografies m'he emocionat, amb els ulls brillosos d'emoció i la pell de gallina. I suposo que és això, és una cosa intuïtiva i emocional, sense més.
I la fotografia enriqueix la medicina o la medicina la fotografia? Vull dir, són vasos comunicants?
No ho sé si és així, o el que és bo és que el metge sigui algú més que un metge. Com va dir el doctor Letamendi al segle XIX, que era un catedràtic de patologia al Clínic i també a Madrid, Sant Carles de Madrid, a la Complutense de Madrid, va dir que el que sabe solo medicina no sabe ni medicina. Si un metge no és un humanista, no li interessa la humanitat, no és mai un bon metge. Un bon tècnic no és un bon metge.
I llavors tècnic,
jo, crec,
no?
Jo crec que els que tenim la sort que ens interessa el ser humà, la humanitat, podem ser millors metges.
I els companys metges, companys de professió, com veuen les seves fotografies?
Bueno, intento portar-ho amb discreció, no crec que sigui bo. És bo separar-ho, saps? Perquè si la gent veu que et dediques molt a una cosa que no és la medicina, diuen, aquest tio ja no pensa en la medicina, no? I això no va així. Jo estudio cardiologia cada matí, a les 4 del matí quan em llevo, a les 5 del matí, estic llegint revistes de cardiologia i de medicina que m'arriben per internet, no? I per mi la medicina és el principal, no? Llavors, encara que és inevitable, o sigui, si ara doncs, d'aquí dues setmanes marxo a Cuba, al Baguet de Cuba, la gent sap que marxo a Cuba de vacances, no? I a fer fotos. I és molt visible després, no? Perquè surten publicades les revistes de, per exemple, La Vanguardia o algun lloc, surten fotos meves publicades i és molt, molt aparent el que faig, no? No és una cosa molt discreta.
No és un secret.
Exacte, llavors és així. Però jo intento, diguem que separar-ho molt bé, no? La feina és la feina i és el principal. No, jo no sóc fotògraf i cardiòleg. Soc cardiòleg i de tant en tant faig fotografies.
I quan deixi de ser cardiòleg, es dedicarà només a la fotografia?
Ah, no, faré més coses. Tinc molts hobbies, per sort.
Ah.
M'agrada molt els llibres, tinc una col·lecció de llibres molt important, soc molt bibliòfil, m'agrada molt l'art, tinc pendent de fer algun llibre de pintura, tinc que fer biografies de pintors, que tinc dos amics pintors que els vull fer un llibre de la seva vida. Tinc moltes coses a fer.
I quan descansa, quan dorm el doctor Guindo? Perquè, clar, amb tantes activitats, nosaltres ens queixem, Karen, però...
Sí. Tinc la sort que dormo molt poc. Si dormo cada dia 5 hores, ja és més que suficient per mi. Amb 4 o 5 hores en tinc prou. I llavors cada dia el rest del temps ho passo fent o medicina o els meus hobbies.
Això és una sort, també.
Sí, sí, sí.
Doncs una sort, també, doncs, que tenir-te aquí als Estudis de Ràdio Sabadell, compartir tant la professió com la passió i descobrir molt més dels professionals que treballen al Parc Taulí. Moltíssimes gràcies, doctor Guindo.
A vosaltres.